Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar o a combatre alguna cosa. Són persones a les qui val la pena escoltar, no necessàriament per compartir-hi l'opinió o l'experiència, sinó perquè escoltar-les enriqueix, perquè provoca, perquè ens ajuda al capdavall a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir el Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Victòria Molins i Gomila va néixer al Benestant Barri de la Bona Nova de Barcelona, però ha estat la seva entrega al barri del Raval el que ha donat sentit a la seva obra. De fet, ha dedicat la seva vida als més necessitats, persones en risc d'exclusió, que viuen en la pobresa, presos, drogodependents. Molins sempre ha mirat a la cara aquells a qui la societat i també l'administració ha donat l'esquena. Exigint amb l'Església per convenciment, mai ha evitat la responsabilitat ni personal ni social. El 2017 fins i tot va acceptar d'anar a les llistes electorals amb Junts per Catalunya. La seva dedicació als altres li ha valgut ser doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull com a reconeixement a la seva trajectòria professional i personal en el món de l'educació i la religió. La seva tasca li ha merescut també la Creu de Sant Jordi i el Premi Internacional Alfonso Comín.
Victòria Molins, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i ben hallada.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Aquest Mediterrani del Serrat per obrir el Propòsit d'aquesta setmana. Una cançó que li agrada molt a Victòria Molins.
Molt, m'agrada. És com... És la meva... El meu amor a Catalunya aquesta és la meva pàtria xica, que diem, però que m'ha ajudat molt en molts moments. Jo estic molt arrelada. Jo estic seguríssima que Jesús estava arrelat a Nazaret, perquè era la seva terra. Jo estic molt arrelada a Catalunya. Me l'estimo molt. I quan he estat fora, doncs l'he enyorat moltíssim.
Després en parlarem de la trajectòria vital de la Victòria Molins, del Raval i de la feinada que durant pràcticament 30 anys ja s'ha fet al Raval, però també, per exemple, del seu pas per Nicaragua, no? I d'on comença, tot plegat, o d'aquests moments d'enyorança. Podem començar parlant de com estem avui?
Sí, a veure.
Com estem avui?
Podem dir dues coses. Estem millor que en altres moments. Jo sempre soc optimista. M'agrada molt més l'església d'ara que l'església en la qual jo vaig ser formada, no? En el nacionalcatolicisme. En aquest sentit m'agrada més. Hi ha molt poca gent, però potser la gent que està no està perquè els seus pares ho han dit, sinó estan perquè volen. Per altra banda, continua aquella desigualtat terrible que a mi em fa tant de mal i que la després, de la que parlaré després. Però, d'altra banda, també hi ha una... És curiós, l'altre dia parlava amb uns joves, que són unes noies que són de Latinoamèrica, i em van dir una cosa que em va impressionar molt. Em van dir, bueno, aquí, els joves, la religió no és una cosa vital, és... Jo sóc aficionat al futbol, doncs jo sóc religiós, o sigui, és una cosa afegida.
Sí. Eh?
Jo sóc del Barça i mira, jo sóc de l'Església. No és una cosa vital. Jo tinc un arrelament amb la religió, sobretot la tinc amb Jesús de Nazaret, o, si més no, doncs,
sí, amb Mohamed. Aquest sentiment de la fe, diguem-ne.
Sí,
no?
Això és molt curiós. I per mi això és una davallada terrible. Després hi ha també una altra cosa. Hi ha un envelliment molt gran de la població que potser el veiem més nosaltres que estem en una congregació de la qual sempre dic, si en els anys 50 en el noviciat érem 100, 160 o així, doncs aquells 160 o s'han mort o som de 80 i pico anys. I per tant, a partir dels anys 90 o així, van començar a davallar una població molt vella. Però tenim també l'avantatge de que els que som més grans, avui podem fer moltes coses. A mi em fa molta gràcia, ara parlàvem dels joves. Quan jo era jove als 20 anys. Ara són joves als 40. Està bé, no, això?
Home, sí, amb això hi hem guanyat una mica i la Victòria Molins hi ha dedicat tota la vida, també, dèiem, no, a ajudar i a treballar amb els altres en aquest barri del Raval, que li ho ha donat tot.
Per mi el barri del Raval m'ha donat tantes coses. Des d'aquell primer dia que vaig conèixer, que no sabia què fer per entrar en el món de la marginació, jo volia entrar en el món de la pobresa pensant en el que havia vist en Latinoamèrica i em vaig trobar en un altre món. No era pobresa, era marginació. Era viure al marge de la societat. Era viure al marge fins i tot al marge de la llei, al marge de la veritat. El primer que vaig començar és amb aquells drogates, que dèiem així, drogates, sí, en aquell moment terrible, de l'heroïna, del cavall, i per tant que tenien un decaïment terrible de la vida. Bueno, el que jo vaig conèixer en aquell moment va ser el meu mateix de foc. I jo recordo des d'aquell primer moment, al final de les Rambles, que seia al terra amb ells per parlar, i vaig començar a conèixer un món que per mi era completament desconegut, fins a aquest moment en el que la meva preocupació és tanta gent al carrer, tan sense sostre, tan joves.
Estem parlant d'un Raval que ha canviat en algunes coses molt. És a dir, tenim una Rambla del Raval on hi ha un hotel de 5 estrelles, que era impensable en el Raval, diguem-ne, dels 80, no? que ara estaves definint tan i tan bé. Però, en canvi, tenim un Raval avui on a tocar d'un hotel de 5 estrelles hi ha la problemàtica dels narcopisos, no? Per exemple.
Oh,
i de persones que viuen...
Del turisme. Que han fet fora de la gent
o de persones que viuen en l'infrahabitatge, no? I ho tenim allà tot junt, en la mateixa Barcelona. Però només tenim tendència a mirar la Barcelona de la Rambla oberta al Raval, no? O la de l'hotel amb una terrassa al capdamunt del Raval.
Curiós. El Raval jo he vist... vivint en el Raval durant tants anys... es pot fer una cosa molt interessant. Jo sempre parlo de la itinerància. La itinerància és viure en diferents moments o en diferents llocs. Jo no m'he canviat de lloc, però m'he canviat d'ambient. m'he canviat, o sigui, he tingut al meu voltant uns canvis molt grans que m'han portat a veure el que Jesús deia, el signe dels temps, a fer una cosa o fer una altra. Quan van començar, tot era la sida, i per tant jo només treballava en aquest ambient de la sida, que em va portar després a dos llocs, a l'Hospital del Mar, allà a la planta Noera, sí. o a la presó. Doncs jo els vaig començar a conèixer. De la presó vaig començar a conèixer famílies desestructurades. Després el barri del Raval va anar canviant. Va anar canviant, recordo l'arribada d'una multitud d'immigrants de Latinoamèrica, completament diferents dels que després van venir de l'Àsia, no? El que van ser l'Indostan, per tant, de Pakistan, de Bangladesh, de la Índia. Aquests van revolucionar, si no recordeu, era l'any 2001, que és quan ens vam tancar les esglésies. Un canvi molt fort. Després va començar la gent a reviure una mica quan vam començar a fer cursets de treball. La gent començava a revifar, però va arribar el 2008 i una altra vegada van caure. Ha estat uns canvis tan grans en la població. En aquest moment, per exemple, al carrer de la Cera, quan jo vaig arribar, totes les botigues, tothom era... eren catalans o eren els encantadors, sí. Els gitans catalans, que em feien la vida molt agradable cantant amb aquella alegria. Ara no hi ha...
No, era el seu carrer.
Era el carrer dels gitanos catalans. Ara només queda aquell monument que han fet a la rumba catalana. En aquest moment és bueno, molt bé.
És a dir, vostè ha viscut sempre al Raval, però els seus veïns han canviat i han canviat molt.
Exactament.
I moltes vegades, més que ha canviat molt, han canviat moltes vegades.
Davant casa nostra, cada dia veiem turistes que puxen a una casa que abans eren d'ocupes i que tenien molts amics allà. Ara tots són estrangers que venen 4 dies i se'n van. Això és el canvi. Però què ha passat? Per aquest canvi ha hagut de gent que s'ha tingut que anar. Perquè han vingut a dir-li, mira, ho sentim molt, hem de fer reformes a la casa, pujarem els... Jo no puc pagar més. Aleshores, ho sento molt, però es tindrà que anar, no? I això és el que ha fet canviar el barri en molts sentits. I és un símptoma del sentit de la vida que té molta gent.
El barri ha canviat a bé, però...
També perquè...
És millor. És dir, amb totes les seves mancances, avui el Raval és millor que el Raval dels 80.
És que el Raval té coses meravelloses. Per exemple, en el món de l'enteniment comú, l'associacionisme que hi ha entre nosaltres, també la cultura. Jo sóc la presidenta dels Jocs Florals. Tu no pots imaginar quins treballs més bons que ens arriben. Hi ha molta gent que té també, per exemple, el continuar amb les tradicions catalanes, no? Els bous, el ball dels bastons, tantes coses que nosaltres vivim allà molt més que potser en altres barris. No? O sigui, el Raval té molta riquesa, hi ha una riquesa intercultural. Està el GIR, que vam crear, grup interreligiós de Raval, que vam crear precisament en l'any 2001, que fa que ens unim de diferents religions sense cap problema.
Per què, malgrat aquesta riquesa, el Raval continua sent un foc de problema, en el sentit de que hi ha una part de pobresa, una part d'exclusió social que sembla enquistada i que no hi ha manera, malgrat tot això, no hi ha manera de desencallar?
Jo no sóc analista, no? però veig per
exemple
dos coses.
Clar.
Sí, veig dues coses molt clares. L'especulació econòmica és el mal més fort que tenim en aquest moment. Si jo tinc una casa allà al Raval i puc treure-li molt profit, però l'estic traient molt poc, el profit de diners és molt més important que la persona d'aquella de 70 i pico anys que tota la vida ha viscut allà, que allà estaven els seus pares i que aleshores en aquell moment determinat s'ha d'anar per el que he dit abans, no?
Si ha arribat a sentir estrany a vostè en el seu propi barri?
No, això no. Perquè ens anem a acomodar a tots. Ara som, doncs tenim molts amics pakistanesos, tenim molts amics marroquins. No, sempre m'he estat amiga dels que van venint, no?
El turisme és igual de fàcil d'absorbir i de gestionar en un barri com el Raval, perquè al final vostè diu, no, hi ha un moment en què veus que de cop i volta comença a arribar una comunitat pakistanesa important. Val, pot ser un trasbals en un moment, però de seguida dius, val, és una comunitat, t'adaptes, són la mateixa gent, són uns veïns. Però, clar, el turisme ve i marxa amb, la seva, amb les seves coses bones i la seva voracitat.
I amb el seu soroll a la nit. Nosaltres estem precisament a la carrera de la Cera, en l'entrada, pròpiament. Per tant, el Raval s'entra per dos llocs diferents. O el Raval Nord s'entra per les Rames, el de Bart Sud s'entra per la Ronda de Sant Pau. Clar, nosaltres, com estem al costat de la Ronda de Sant Pau, allà hi entra molta gent a la nit. Hi ha baralles, hi ha de tot, el soroll normal, que per nosaltres és important perquè hem escollit viure així, amb aquest soroll del carrer i tal. Però, clar, actualment, ja et dic, davant hi havia una casa que és una casa antiga, molt maca, però que durant molt temps hem tingut molts amics allà, perquè vivia o gent o també hi havia cupes. Aquest la van arreglar, la van comprar algun que tenia molts diners, i ara en aquest moment, que diu que és preciosa per dins, jo no l'he vista, però hi ha turistes. Aleshores, clar, nosaltres tenim davant nostra quantitat de turisme.
Apartaments turístics directament. Exactament. No? Pisos turístics.
Que això també ha fet una cosa que a mi em sap molt greu, per tant que m'estimo Barcelona. Que bruta que està Barcelona ara. Que bruta. I està molt bruta, no perquè no la neteixin, que fan el possible per netejar-la, no? I potser ara contínuament. Però no, està molt bruta perquè no la cuidem. No l'estimem. Jo me'n recordo quan era petita, anava amb el meu pare i, ui, mira, pare, aquest senyor ha llançat la cigarreta al terra. Oh, quina cosa més horrible. Oh, mira, ha escopit allà, que horrible, no?
Clar, però això no passa només al Raval, malauradament, segurament.
Ara Barcelona està molt bruta. El Raval no diguem perquè està brutíssim. Però això és també el turisme barat, jo no sé de què. Però tot això ha fet que s'ha malgrat una cosa que estimem tant.
A vegades també potser el desarrelament, no? El desarrelament en el sentit de no arribar-t'ho a sentir propi, segurament, per exemple, en un lloc com el Raval, on hi ha tant turisme de pas, sí, és més difícil, no? Per exemple, o és més difícil generar aquest sentiment i, per tant, és més fàcil que es produeixin aquestes circumstàncies, no? Segurament. Malgrat tot el que ha pogut veure i viure en el Raval en aquests 30 anys de treballar-hi, 20 i pico de viure-hi, el record és bo? És a dir, es pot mirar amb un somriure un passat
molt,
que ha estat envoltat de persones que es drogaven, de persones que eren a la presó, de persones que tenien problemes amb la sida, després d'onades migratòries molt fortes, fruites de la pobresa, vull dir, al final són onades migratòries de persones que venien aquí intentant guanyar-se la vida, no?
Per mi ha estat l'enriquiment més gran de la meva vida. Jo he viscut fins als anys 80 en un món privilegiat, culturalment, econòmicament. El més valor que jo li dono a tot això, el món que jo havia viscut, era culturalment. A mi m'agrada moltíssim la cultura, m'agrada llegir, he viscut a casa meva tot aquell ambient, i això li dono una riquesa molt gran. Però hi ha una cosa que és la que canvia la vida i la que faria tot molt més agradable i que t'enriquiria, que és l'amor. L'amor amb majúscules, no? Àgape. L'estimar. He pogut estimar tant gratuïtament durant tants anys al Raval. He vist tanta gent bona que ajuda l'altra. He vist tantes coses en la gent més pobra que l'enriquiment que jo he tingut al Raval no l'he tingut en tots els anys de la meva vida, molt més rica en altres vessants.
Avui estem compartint aquest propòsit a Ràdio Estel amb la Victòria Molins. Hem arrencat aquesta conversa, hem parlat molt, parlarem una mica més encara també, d'aquest barri del Raval, on ella, a partir d'aquests 80, al qual feia referència, doncs hi va començar a dedicar el seu dia a dia, fins a viure-hi durant molts anys i continuar-hi vivint. Fins ara jo crec que han aparegut tres conceptes. Un seria Nicaragua, l'altre seria Catalunya, l'altre seria joventut i fe. Són tres coses que m'agradaria que poguéssim aprofundir en aquesta conversa. I fer-ho també a partir de la música i de les cançons que a petició de la Victòria Molins o de la seva inspiració podem anar posant en aquest programa. Per exemple, aquest cant de la Senyera.
Oh!
Aquest Orfeo català cantant aquest cant de la senyera li ha canviat el rictus a Victòria Molins en quan ha sonat.
Ai, sí. A veure, estimar de veritat la teva terra no vol dir no estimar els altres i no apreciar els valors d'altres llocs. Això em fa molta pena pensar que quan som independentistes no vol dir que som enemics dels altres. Som amics dels altres, però volem que els nostres valors, les nostres tradicions, tinguin un lloc tan important com el de la independència per poder fer allò que seria el nostre desig. Però mai a la vida serem enemics dels altres. Som veïns que estimem també. Jo he estat molts anys destinada a Madrid. Quan vaig anar al començament, dèiem la catalana. D'aquí un moment, el primer que vaig fer, per a la directora d'un col·legi, el primer que vaig fer és una festa madrilenya, amb el xotis i amb el organillo. Perquè allà això era el que s'havia de viure. I vaig viure molt bé, perquè la gent és maquíssima a un lloc o a un altre. Potser que a vegades el govern no és tan mal com la gent del carrer, o no ens estima d'aquesta manera. Però jo no sé per què hem de ser enemics quan som, quan volem lo nostre i volem autonomia en les nostres decisions.
Des d'un punt de vista personal, la Victòria Molins persona no s'entén, diguem-ne, sense aquesta vinculació emocional amb Catalunya?
Doncs pues no. I jo recordo quan estava a Madrid, jo estava molt bé, però els diumenges a la tarda, que m'entrava un lloament molt gran, em posava jo a la meva classe ja sola a sentir, en el moment de la nova cançó, a sentir a Marina Rossell, a sentir... Bueno, això és natural, perquè és la teva terra, perquè és allò que has viscut de petita, perquè són els arrels de la teva vida. Però això no es fa enemics. És impossible. A vegades quan em llegeixo coses que em diuen quan que és independentista i per tant... I o que les monges no es poden ficar en política, però els no sé en què ens fiquem, si la política és la vida. I jo sóc polis, també, estic a la ciutat.
Ah, dir que les monges no es posen en política també vol dir, per exemple, que les monges no voten, i això ningú no ho diu, no ho diu ningú, no? És
clar,
dir, tothom té consciència
cosa,
de vot.
Una
no?
cosa és que jo tampoc voldria estar en el poder de la política. No, governant no, perquè no és el meu. Però fer política des de la base, aleshores què faig? Perquè jo faig vida. I la vida és política, religió, és el que vivim dia rere dia. O sigui, és absurd. Quan m'han criticat per tenir un sentit polític molt fort, no acabo d'entendre què entenen per això, no? Perquè si no t'arrales a la vida, no t'arrales. Jo recordo sempre el Concili Vaticà II, que un dels textos més bons, el Gaudium et Spes, començava amb aquestes paraules, que jo sempre les he fet meves des d'aquell moment que jo era molt jove. Les alegries i les penes, els goixos i les esperances i les desesperances del món que ens envolta són alegries i penes i esperances i goixos dels seguidors de Crist. No hi ha cap cosa humana que sigui aliena al que segueix a Crist. I una cosa humana és la política. Jo no puc estar fora del meu ambient, de la meva vida, de la que m'envolta.
Fer obra social és fer política, no?
Exactament,
final...
d'alguna manera és millorar el món, és fer possible, o és denunciar les desigualtats. Per exemple, una de les coses que a mi em preocupa més, i ara ho veig molt clar, perquè jo no he portat mai tot l'aspecte polític i econòmic, però, per exemple, en Santana, en aquest moment estem vivint una desigualtat terrible en la distribució de les subvencions, de com s'aprofiten els diners públics. Si, per exemple, jo no sé res de números en aquest sentit, però sí que veig que 3.000 euros és bastant més poc que 30.000 o 40.000. I si els destina sense sostre 3.000 euros i se destina a una associació d'animals, per exemple, de protecció d'animals, 300.000, es veu molt clar que estàs prioritzant, no? Per què estan els diners públics utilitzats d'una manera tan desigual? M'entens el que vull dir? Això, una persona, és la política de denunciar? Pues sí.
Ara parlava, per exemple, del sense sostre. La Fundació Arrels està posant en marxa una altra vegada un recompte i enquesta al carrer, que
això
es fa el pròxim dia 15, i una de les coses que es denuncia llargament és, escolta'm, nosaltres fem aquest recompte, i aquest recompte permet tenir una radiografia real de què és el que hi ha als nostres carrers, però aquesta feina s'hauria de fer des de les administracions. I s'hauria de fer a tot Catalunya, no? Perquè hi ha moltes poblacions, sobretot les que tenen més de 20.000, 30.000 habitants, on malauradament cada vegada n'hi ha més de gent al carrer, perquè camines i ho veus.
I sobretot que els números cantin per fer alguna solució. Perquè jo, bueno, veig que Barcelona s'està posant molt maca. Bueno, una Barcelona més estil poble que la gran ciutat aquesta, però bueno, perquè jo comprenc que és millor que no hagi molt contaminació, tot això. I molt maco els barris aquests que estan fent els triangles aquests, preciós. S'està gastant molts diners en la cosa aquesta groga que per tot arreu apareix per Barcelona. Però no és molt més urgent que habitatge social? Pues, aleshores, els diners que estan fent servir en aquestes coses perquè els fan servir per habitatge social, que hi ha tan poc, que no hi ha ajudes en aquest sentit, molt poques ajudes. Ara, nosaltres, a Santana, hi ha una frase que diu moltíssim. Hi ha gent que ve a dinar a casa nostra, allà, per què? Perquè diu, o menjo o dormo, o com duermo. Si jo, amb la meva paga, estic llogant
una habitació, un llit, diguem-ne,
ja no puc menjar. I si menjo, ja no puc dormir. Aleshores, o dormo o menjo. I vinc aquí a menjar perquè vull dormir.
La Victòria deia fa uns moments, no?, quan parlava del sentiment independentista, que alguna vegada li han dit, no?, li retreuen, si ho és, em diu, a mi m'agrada fer política, no m'agradaria governar, no? No per exercir, diguem-ne, el manar. Per què el 2017 va decidir entrar a la Junta, a la llista electoral de Junts?
A veure, això...
aquell pas, diguem-ne, sí, encara que fos simbòlic i apareixer allà en aquella llista.
Va ser tan criticat, no? Bueno, per una banda...
Sí, però ja no li demano tant per la crítica, li demano des d'un punt de vista personal, perquè vostè hi ha un moment en què ha de prendre una decisió i va dir, mira, doncs sí.
En aquest moment admirava moltíssim a Puigdemont, admirava molt el seu partit, dic en aquell moment, perquè les coses han canviat molt, però bé, jo era d'aquell partit, estava molt lligada, havia tingut ocasió de conèixer-lo, de parlar en alguns moments, i aleshores jo estava precisament en aquell moment a Madrid, en una reunió, i em truca per telèfon directament ell i em diu, i dic, però bueno, jo no vull estar al Parlament, eh? Diu, no, estaràs molt al final de la llista, amb la Pilar Imallés, que també és molt amiga meva, i és com i el pare Manel, que se'l sigui, i aleshores el que vosaltres seríeu com un testimoni de diferents vessants de la societat actual. Dic, doncs sí, ho vaig parlar amb els meus superiors, van posar una mica de dificultats, no? Però això és perillós, no, jo només seré un número dins perquè la meva opinió està allà dins, però sí, no és la meva opinió. És
igual que Pep Guardiola era el 84 i tancava.
No és estar en el mar. I d'aquesta manera vaig sortir. El dia següent, l'ABC va sortir deixant-nos a caldo al pare Manel i a mi, i bueno, aleshores, després vaig patir molt per moltes coses d'aquestes. Però...
Se n'ha penedit?
No, ni molt menys. No. I una de les coses que tinc a la meva habitació és penjat el títol aquell meu. No, en aquell moment va ser el que jo pensava que podia fer i que podia ajudar. I, de fet, a mi m'ha servit molt per ajudar en moltes coses. I m'ha servit tenir molts amics en aquest sentit i continuo tenint-los, no per aprofitar-me d'ells, sinó per sentir junts i parlar de moltes coses que veig que en aquest moment necessiten una solució. També veig, i això ho vaig parlar una vegada amb la Ada Colau, que potser es poden fer més coses des de fora que quan s'està al CIM, quan s'està al mandat. I ella mateixa m'ho va confessar quan li vaig dir, però tu havies fet moltíssim per l'habitatge. Per què ho havies fet? Aleshores, va dir, allà, des de fora es podien fer moltes coses. Quan s'està, potser sí, quan s'està a dalt ja no es pot fer tant com es fa des de baix. Això és molt significatiu.
Alguna cosa deu entendre l'alcaldessa que encara pot fer perquè ha decidit que repetirà un tercer mandat. Alguna cosa ha vist. No s'ha imaginat mai sent diputada?
No. Ni molt menys. Fins i tot tampoc he estat mai superior a... No. Jo tinc una idea molt clara de que a vegades des de baix es pot fer molt més que des de dalt. I per això que ella mateixa em va dir, a vegades a dalt no es poden fer moltes coses.
Li va sorprendre, estàs però, bo, que li van fer la proposta o no? O sigui, justament per això, sí, perquè, sí, i perquè la gent que la coneix,
sí,
mira,
no,
això,
no,
ho saben, vull dir que tampoc
que
els
agafaria per sorpresa. Que truqués directament em va sobtar moltíssim. Jo no em veia així.
Vostè no li va preguntar, sí, al president, i qui li ha dit que em truqui?
Bueno, em va dir una cosa molt curiosa. Diu, la meva dona et llegeix cada setmana a Catalunya Cristiana. Diu, ostres! Sí, sí. Bueno, això m'ho va dir com una cosa anecdòtica, sí, no? I després m'havia conegut per algunes coses, no? I per la Creu de Sant Jordi i tal. Perquè a vegades hi ha gent de dalt que està molt, que coneix molt el de baix, eh? Hi ha gent que no, però hi ha gent que sí. I crec que Puigdemont coneixia bastant el món que l'envoltava.
Hem parlat, de, quan hem començat aquesta conversa, hem parlat del Raval i parlant de Catalunya, en la primera menció que n'ha fet la Victòria Molins, ha sortit, quan vaig estar fora la vaig enyorar, no? I segurament ara hem parlat de Madrid i vostè mateixa ha reconegut, diguem-ne, no? Doncs que tenia, encara que fos un diumenge a la tarda, aquests atacs d'enyor, no?
Sí.
I potser hi van ser fins i tot en aquell viatge a Nicaragua. Què va significar aquell de Nicaragua dels anys 80 per la Victòria Molins?
Un abans i un després, per mi. A veure, jo quan vaig... Jo vivia... Ja sabeu que la vida religiosa nostra, nosaltres no som monges, som religioses, sí, que vol dir que en el segle XIX, sobretot, es van fer una quantitat de congregacions que havien sortit per unes necessitats concretes, l'educació, el món de la salut, etc etc. I aleshores nosaltres vam néixer així, en els 19, per un sacerdot català, i vam néixer d'aquesta manera. Però en aquell moment no hi havia models de vida religiosa, sinó dels monjos i monges, que són de, perquè la gent entengui, de clausura. Aleshores, nosaltres vivíem una mica així. La vida religiosa, que precisament per això potser ara no s'entés en molta joventut, estàvem nosaltres un col·legi, per exemple, a Ganduixer, i a la part de dalt hi havia com un convent. I allà nosaltres vivíem com els monjos, horaris, toc de campana, permisos per no sé què, per no sé quants. Jo vaig començar a veure que aquella vida et lligava molt, però no et deixava sortir d'una manera... que tu poguessis anar allà on estava la gent. Venia la gent, però tu no podies anar a on estava la gent. I aleshores vaig demanar que els estius, que jo durant l'hivern tenia molta feina, però a l'estiu podia anar a algun lloc. I vaig estar tenir la sort, perquè això va ser una sort molt gran, que em van deixar, vaig anar a Angola, en Àfrica, vaig anar a Nicaragua, Bolívia, a Estats Units. Vaig veure molt món que jo no coneixia. Perquè en realitat jo coneixia Catalunya i alguns llocs des de Madrid al voltant.
Era molt món on coneixia, més coneixia la pobresa.
Exactament. Jo coneixia un món i estava lligada a un món i a aquest tipus de vida religiosa. Vaig a Nicaragua i vaig a un ingenio, que és on hi ha una plantació, aquella plantació era de sucre, i veig, primer, la vida religiosa ja completament diferent. Les meves germanes teresianes, igual que jo, vivien en un habitatge senzill i enmig de la gent. No, i després anaven a l'escola que tenien, però vivien allà enmig de la gent. Això ja em va frenar molt. Era una manera de viure diferent. Estaven entre la gent, conegudes per tothom. I, per una altra banda, vaig veure la desigualtat, la pobresa, els valors humans que tenia aquella gent, que no eren pobres més que de diners, però no eren pobres de valors.
Li va costar adaptar-se per això? És a dir, venint, com vostè diu, no? Doncs un edifici gran al carrer Ganduixer, diguem-ne, amb la protecció, no?, d'aquest gran edifici que et vinguin a veure, però tu estàs a casa, no? Diguem-ne, és el teu espai, no? A de cop i volta estar en un país llunyà, amb molta pobresa i vivint-hi allà.
Em costava la higiene, em costava els animals. Això que de cop i volta estaves en el vàter i veies una iguana allà dalt, no? Això, però després no, sentia una felicitat tan gran, una manera de viure que m'encantava. I vaig, aleshores, bueno, em va ser una anècdota molt graciosa, que quan sortia d'un d'aquests viatges, portava uns diners per portar, que m'havien donat als Estats Units per portar a la gent pobra. I aleshores, perquè primer havia estat als Estats Units. I quan em van robar, bueno, jo l'havia dit al senyor, senyor, fes-me pobre, jo vull viure la pobresa com aquesta gent. I quan estava a l'estació em van robar tot, la maleta, tot me van robar. Clar, li vaig dir al senyor, no tenia tanta pressa jo, de ser pobre, m'ho has fet una mica així. Però clar, em va canviar el xip. I quan vaig arribar aquí, no sé, és com dir-te un món contradictori. Per una banda, aquelles misses campesines precioses, que hi havia una església plena de pobres. torno aquí, i a més que l'entusiasme cantant, torno aquí, les misses, els pobres estan a la porta amb la mestessa, dins, els allò estiguem nosaltres, i amb el teu esperit, amb unes coses, on tenim els allò... Què és això? Què hem fet de la religió? Un ritu, més.
Passa quan... Quan viu molt. Aquest moment, no? I aleshores hi ha aquesta aproximació al Raval, no? I abans ho deia quan parlàvem d'això, no? Deia que el problema és que vaig canviar la pobresa per la marginació, no?
Exactament. O sigui,
potser, diguem-ne, allà hi ha també un altre xoc, no? De
sí.
Dir, me'n vaig cap al Raval, que potser allà trobaré alguna cosa que s'assembli a això que m'ha omplert,
sí.
Però, en canvi, el que hi ha al Raval segurament és fins i tot encara pitjor que la pobresa en ella mateixa.
Jo, quan vaig, el primer que vaig demanar als superiors és anar-me'n a Nicaragua. En aquell moment, jo era escriptora, era directora d'una editorial, però, sisplau, és que no, ara tu no tens... Bueno, vaig comprendre que em devia jo i que en aquest moment no és que sigui necessària, però hi ha persones que en un moment pues, ho ets.
Sí, sí.
I, bueno, vaig dir, bé, doncs, aleshores deixeu-me que aquí jo pugui anar. Però els primers dies que vaig començar a viure tot això, que em vaig conèixer el germà Adrià, els meus referents, el pare Manel, Sorge Noveva, que són els meus referents, que tots estan ja amb Déu. Doncs, quan vaig començar, vaig veure que era una cosa completament diferent. Em va costar moltíssim, perquè jo m'imaginava aquella pobresa d'aquella gent tan bona que s'ajudaven uns als altres. I aquí em trobo amb gent delinqüent. Però que eren més necessitats encara. Recordo una cosa que em va dir el germà Adrià. Diu, mira, quan un comença aquí, està tan entusiasmat que vol convertir a la gent i vol catequitzar i evangelitzar. Més endavant ja es contenta en que almenys estigui incert a la societat. I al final ens contentem només amb estimar. I jo vaig dir, doncs començaré per el final, estimar.
Costa deixar de veure aquella persona com un delinqüent o com un drogata, no? Que era la paraula sí. De l'època, perquè ara podem, no? Tot el llenguatge no. Políticament correcte, un sí. Drogadicte, una persona amb addiccions, no? En aquell moment, en aquells anys 70-80, diguem-ne, era un drogata.
Sí. Diré una cosa...
Costa aixecar aquesta
manera? A veure, no sé si... Diré una cosa que no sé si se m'entendrà. Si jo... A veure, ja en filosofia es parla d'entes de raó, no? D'idees. Jo tenia un ente de raó que era els drogates. Tenia un ente de raó que era les prostitutes. Un ente de raó que era... Que et confesso que era la primera vegada que vaig saber el que era, doncs els travestis. No sabia ni el que era ni els havia vist mai. Tot això eren entes de raó, però el dia que coneixes a Pau, a José, és un delinqüent. Però passa de l'ente de raó...
Però per fer aquest pas exactament. Cal superar un prejudici, no?
Exactament.
O una por, fins i tot, en aquella època.
Com que el primer que tu veus és una persona necessitada i l'ajudes i l'estimes, ja no veus un drogata, veus a fulanito de tal. I el treballaràs per la seva addició, però no per el seu... títol, per dir-ho d'alguna manera. Això, sempre ho dic, quan la gent comença a treballar, treu-te tots aquests centres de raó que tens, tots aquests col·lectius que tens, i pensa en la persona. I aleshores, un jesuïta em va ensenyar molt, quan jo m'escandalitzava de les coses, i deia, però com pot ser que... Deia, Vicky, canvia el xip. Tu canvia el xip. Tu no penses en la teva família, en el que tu has rebut. Fica't en aquella persona, en la seva família, en la manera que ha viscut. I aleshores tindràs empatia. I això et canvia completament.
En aquest procés personal i en aquesta manera d'entendre la realitat nova que era en aquell moment el Raval en el que hi anava, i després en els anys, per Victòria Molins, quin paper hi juga a Genoveva Masip?
Oh, per mi, sempre dic, la meva mestra de tendresa. I el jesuïta aquest i el germà Adrià aquest, són els que m'han informat més per canviar el xip, per entendre el que era, perquè, clar, al començament estàs que no saps ni... I has d'anar aprenent el que és. I ja dic, la primera vegada que vaig veure un travesti nu i que el vaig atendre, per mi era una... Jo no havia vist mai ni un home nu, o sigui, per mi era una cosa tan forta que em frapava moltíssim. Però anava superant dia a dia, dia rere dia, per l'amor. Recordo que en un moment que vaig atendre un travesti, li vaig haver que ajudar... En tot, doncs vaig pensar, en aquest cos tan estrany, perquè no estava operat i era dues coses al mateix temps, doncs en aquell cos tan estrany vaig veure claríssimament que era un estimat de Déu, perquè era una persona humana. I això s'entén només si estàs ficat d'aquesta manera, des de la fe, des de l'amor, i et canvia completament. Eh?
Escoltem una mica més de música?
Sí.
Vinga, va. Diego Torres, Color Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya
aquest Color Esperanza del Diego Torres, que tanta i tanta fortuna va fer, eh, en el seu moment quan va aparèixer la cançó, pel missatge, per l'alegria de la música, que deies que també fins i tot va tenir un impacte, no?, en les activitats
molt
que fèieu. Eh?
Sí, perquè jo estava precisament, treballava també amb el Sergi Noema en l'obra social Santa Lluïsa de Marillac, i allà hi havia un cor que, del carrer Maquíssim. Jo feia teatre amb ells, perquè el teatre els fa sortir de la seva persona per començar a ser un personatge. I al mateix temps recordo molt bé que aquesta cançó la cantaven, o quan anàvem d'excursió la cantàvem amb un entusiasme, sempre hi havia uns quants que sabíem una mica més i que portaven la cançó, però realment em porta records d'aquell moment fort que vaig viure.
Deies quan fèieu teatre, no? Pensava com n'és d'important, no? Quan es treballen persones que estan a la marginalitat, aquesta capacitat de crear un, si no una comunitat, com a mínim, si un sentiment de comunitat, no? De pertany a alguna cosa, encara que sigui, farem una obra de teatre, no? I jo hi sóc una peça, però amb la resta,
això,
no?
Sí, això i un cor és important, sabem per què? Perquè normalment el treballador, l'obrer, té una tendència a l'associació. S'han creat sempre associacions d'obrers des de l'edat mitjana. Però el marginat té una tendència a ser, a voler ser fill únic. Jo estava potser en una cafeteria parlant i estava amunt i venien dos o tres i seien allà i l'altre es molestava molt perquè ell volia ser l'únic que jo li entengués, no? I aleshores, tant un esport, un cor, una obra de teatre, fa equip. I aleshores, i sobretot el teatre fa que deixes de ser tu per ser un personatge. I aleshores això els anava molt bé.
Aquesta capacitat que teniu les persones que treballeu amb els sense sostre, amb els necessitats, que els doneu l'oportunitat d'implicar-se en activitats, fa també que ells amb vosaltres es relacionin diferent en com ho fan amb nosaltres com a societat, per exemple?
Mira, això ho veig jo molt clar ara, perquè clar, jo ara he anat vivint tot això, però ara tinc 86 anys i moltes coses que feia no les puc fer.
Sí.
Però ara em sento com l'àvia que estima, que abraça. Mira, arribo a Santa Anna i és que és una alegria que em dona, perquè tots aquests nois que tenim en pisos, que són, diem, pisos d'oportunitat, són nois que eren menes, que ara són ells menes i que estan aprenent, no? I m'estimen moltíssim, i jo a ells, però m'estimen d'aquesta manera, abraçant-me, perquè són com l'àvia, no? Són moments diferents i en cada moment tens una alegria de viure amb ells. La meva alegria ara és escoltar-los, sentir-los, abraçar-los, que estiguin contents, deixar que m'expliquin el que ha passat, l'angúnia que tenen perquè encara no han arribat els seus papers, l'alegria que tenen quan arriben els papers. Ahir, per exemple, vaig tenir una alegria, vaig arribar i estava el Jamal, un noi encisador, i em veu contentíssim. Ja m'han agafat. Ja l'han agafat el Globo, però no per anar en bicicleta, sinó en les oficines del Globo. I estava tan content. I mira el que m'han regalat, això. Aquesta alegria és tan gran que no té comparació amb altres. I aleshores, una abraçada forta a aquest noi, dient-li que bé, que contenta que estic, és el que em toca ara. No?
Amb el pas dels anys, cap moment ha pensat la Victòria Molins, mira, ara potser em toca una mica de temps per mi, també.
Sí, hi ha molt temps per mi, tota la nit.
El temps de... Si el dia és pels altres.
Sí, i el temps de pregària. Mira, hi ha una cosa que potser no, només els creients ho entendran. Cada matí, i ara d'això precisament, amb la meva petita comunitat, que som tres que ens entenem perfectament, comentant la paraula de Déu i aplicant la paraula de Déu a lo que estem vivint en aquell moment, et dona un conhort, una força per tot el dia que jo sense això no podia passar. I això és molt bo. El riure com ric quan arribo a casa.
Com ho porta això en una societat en la qual, sobretot també la gent jove, aquesta fe, aquest espiritualisme, l'estan canviant moltes vegades pel materialisme, més preocupats pel tenir que no pel ser?
És que a mi
desespera o no?
Em fa una pena tan gran perquè digues que no saben el que es perd. Jo et dic això, quan tu m'has dit el temps per tu, però aquest temps que tinc jo amb les meves germanes no es pot comparar amb res, perquè estem allà en una petita capella que tenim en una habitació del pis, hem fet una petita capella, i allà hi ha aquelles parets, han sentit tantes coses meravelloses de lo que cada una ha sentit en la pregària. Tot això et dona força. Però, per una altra banda, sempre penso, hi ha molta gent meravellosa que treballa pels altres i potser no ho fan per amor de Déu, però ho fan per amor. I on hi ha amor, hi ha Déu. Això és claríssim. Ubicar-hi-te's, Déu és allà. On hi ha amor, ja sé, sempre està Déu. Però la pena és que aquesta gent no gaudeix d'això. Està Déu, però ells no ho saben. O, per exemple, diuen, és que jo jo no estimo a Déu, però Déu sí t'estima a tu. Aleshores, el dia que tu te sents estimada per Déu, tot canvia. No canvia la teva manera de fer, sinó la teva manera de fer el que estàs fent o de vivir el que tu estàs fent. Jo conec moltíssima gent meravellosa que treballa molt bé i no té fe. pues, tindran altres coses per aguantar totes les dificultats del dia rere dia. Jo tinc la sort de viure amb aquest amor a Jesucrist que em fa que les coses... Home, a mi em costa molt ara anar d'un lloc a l'altre perquè tinc una insuficiència molt gran respiratòria, em canso moltíssim, abans no em cansava, però bueno, entra dins d'aquest pla de la meva vida, que als 86 anys no puc estar com quan vaig ser la primera comunió. Clar, és normal.
Estem arribant a la recta final del programa. Avui aquest propòsit l'acabarem amb la Marina Rossell, oh, amb música de la Marina Rossell.
La veu més maca.
És una figura molt important, Marina Rossell, en la seva trajectòria vital, també.
Molt, molt, perquè és com si diguéssim quasi les últimes estribacions de la nova cançó. Però, a més, Marina Rossell té una sensibilitat. Mira, ja només pensar aquella cançó que va fer en la pandèmia, ai, és que té una sensibilitat per tot, té una bonesa, una manera de fer, que a mi, jo me l'estimo moltíssim, ella m'estima també molt, ens valorem molt l'una a l'altra, i aquest jo sempre l'agraeixo molt.
Us ajudeu festival, i sempre s'ha implicat, no, en el festival.
Aquest festival que cada any ens ajuda tantíssim, perquè clar, és un festival que ens fa conèixer més gent, que ens coneguin, aporten els seus diners, i això és una alegria molt gran. I sobretot, Déu li ha regalat una veu que, a més, és que amb el temps...
Marina Rossell sonava entre les músiques d'aquests diumenges de Melancolia a Madrid,
exacte.
O no? Sí,
sí. Me l'enviava una germana meva que vivia a Sabadell i me les enviava en aquells discos així grans.
Sí, 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 sí.
Jo, com en la meva classe, per a les nenes tenia un d'aquests, com es deien?
Un tocadiscos.
Un tocadiscos d'aquests, sí. Pues allà me la sentia jo i m'emocionava molt.
Doncs amb la Marina Rossell cantant Mare de Déu del Món acabarem aquest propòsit. Victòria Molins, gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies per haver compartit aquest propòsit amb nosaltres aquí a Ràdio Estel. A seguir amb aquest somriure. Que vagi molt bé. Un plaer que ens hagi acompanyat. Evidentment, a tots els qui ens heu escoltat, com sempre, i si voleu, ens retrobem la propera setmana aquí al propòsit a Ràdio Estel. Avui ens acomiadem amb aquest Mare de Déu del Món, cantat per Marina Rossell.
Mare de Déu del Món, que la vida ens doni una mica de tot, que ens faci millors i ens netegi el cor. Mare de Déu del Món, Mare de Déu del Món, que el cel sigui blau i ens doni consol, que en el nostre cor sobrevisqui l'amor. Mare de Déu del Món, i jo portaré una estampeta arran del cor, arran, arran del cor, i una espalmeta també. Mare de Déu del Món, que se'n vagi del cap el que ens treu felicitat. Ho demano ara i sempre, també. Portaré una estampeta arran del cor. jo portaré una estampeta arran del cor, arran, arran del cor, i una espalmeta també.